Ràdio Estel. RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Per Sant Jordi, regala salut. Regala el nou llibre del doctor Miquel Pros, Mocos Fuera. Descobriràs que hi ha una altra manera de tractar les malalties respiratòries, més efectiva, natural i sense efectes secundaris. I per a totes les edats. Truca al 93 212 1504 i te l'enviem a casa. Descobreix tot el que el doctor Miquel Pros pot fer per tu a doctorpros.com.
Avisa els oients. Missatge de la ràdio encantada, Laia.
Hola, sóc la Laia i tinc una casa de turisme rural a Oix, Mas Pineda, a l'Alta Garrotxa. La veritat és que en el meu cas vaig enviar un correu electrònic en el moment i el programa de ràdio adequat. Vaig tenir molta sort perquè just abans d'acabar el programa van recomanar la nostra casa. I dues setmanes després de l'obertura ja teníem diversos clients. Tot gràcies a la menció. Llavors va ser quan la ràdio em va demostrar la seva eficàcia publicitària. Les coses més senzilles poden donar les alegries més grans. Gràcies, ràdio.
Descobreix més històries sobre com les marques que s'anuncien a la ràdio poden ajudar a oients com la Laia entrant a radioeficàcia.cat.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola i benvinguts a aquesta nova edició de la Taula de l'Evangeli. Gràcies per ser amb nosaltres una setmana més en la sintonia de la cadena Estel. Ràdio Estel, Ràdio Principat. Ens disposem ja a comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, el tercer de Pasqua, i ho farem amb la Carme Borbonés, amb mossèn Ramon Balaguer i amb en Joan Pous, que tot seguit els presentem. Carme Borbonés és presidenta de Càritas Catalunya. Hola, què tal? Benvinguda.
Hola, com anem?
Mossèn Ramon Balaguer, rector de Guissona, a la Segarra. Què
molt
tal?
Bé, molt bé, bon dia a tothom.
Joan Pous és alcalde de Bellver i expresident del Consell Comarcal de la Cerdanya. Què tal?
Molt bé, mira, una vegada més per aquí.
Contents de tenir-los a tots tres, perquè tots tres ja han participat en els programes de la Taula de l'Evangeli. Amics, amigues, a les Vies del Sol, Àlex Alsina. Presente, condueix la tertúlia, Maria Marín, qui els parla. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge tercer de Pasqua és dels Fets dels Apòstols i del capítol cinquè.
En aquells dies, els apòstols comparegueren davant el Sanedrí i el gran sacerdot començà així el seu interrogatori.
Us van prohibir severament d'ensenyar res més en nom del Jesús, però vosaltres heu omplert Jerusalem de les vostres doctrines i voleu fer-nos culpables de la sang d'aquest home.
Pere i els apòstols contestaren.
Obeir Déu és primer que obeir els homes. El Déu dels nostres pares ressuscità Jesús, que vosaltres havíeu mort penjant-lo en un patíbul. La dreta de Déu l'ha enaltit com a capdavanter i salvador, per concedir al poble d'Israel la conversió i el perdó dels pecats. Nosaltres en som testimonis, i n'és també testimoni l'Esprit Sant que Déu ha donat a tots els qui l'obeeixen.
Ells prohibiren als apòstols de parlar més en nom de Jesús i els deixaren anar. Els apòstols es retiraren del tribunal del Sanedrí contents que Déu els considerés dignes de ser maltractats pel nom de Jesús.
Primera persecució de cristians ordenada pel gran sacerdot i el Sanedrí, el tribunal jueu, que temien el poble favorable als apòstols. Bé, no oblidem que estem en ple ambient pasqual i que aquesta Pasqua s'ha de reflectir en les nostres vides, com també s'havia de reflectir, sens dubte, amb aquests primers seguidors de Jesús que es troben en aquest tribunal, bé, en definitiva, perseguits. Mossèn Ramon, què hi diu d'aquí, d'aquesta lectura, vostè?
Bé, jo aquí em suggereix sempre, i ho veiem sovint en els textos pasquals, dos aspectes. L'anunci de l'Evangeli implica sempre aquesta doble vessant. Per un costat hi ha la denúncia i l'altre l'anunci. Diu, vosaltres que el vau matar, etc., ho veurem sovint aquests dies. I nosaltres en som testimonis. Anunciem aquest senyor. Per un costat, doncs, denúncia, que és el que hem de saber fer avui dia. Hi ha molts moments i moltes circumstàncies que cal denunciar en nom de l'Evangeli, però sense oblidar-nos de que hi ha d'haver l'anunci. Per què denunciem? Perquè, en definitiva, sentim la presència del ressuscitat que ens fa actuar d'aquesta manera. Però, evidentment, l'anunci autèntic va sempre acompanyat també de la denúncia, com cal.
Carme?
Sí, jo amb aquest text m'ha suggerit dues coses. Primer que tot, m'ha servit per recordar que ens trobem a la societat en què hi ha uns col·lectius de persones que tenen el poder i que sempre tenen necessitat d'ostentar, de fer ostentació d'aquest poder, i que, a més, volen exercir aquest poder per dominar els altres. I això ells ho consideren. I aquí jo crec que ho veig claríssimament amb aquest text. Llavors, com comentava Moixent, hi ha la resposta dels apòstols, i el que hem de fer nosaltres que és anunciar tot allò que està passant. I llavors això a mi m'ha servit per pensar una frase que ara la diem molt, que és que massa sovint tenim tendència a actuar per fer allò que és políticament correcte, que sovint va en contra de la veritat i de la realitat. Tot sovint se'ns diu, no, és que s'ha de fer d'aquesta manera perquè això és el que convé, perquè és el políticament correcte. I nosaltres el que hem de veure és que allò que pot ser políticament correcte va en contra dels principis.
Joan? Bé, jo aquest evangeli concretament trobo que, com tot l'evangeli, és molt actual.
Vull dir, aquest evangeli, aquesta lectura dels fets.
La lectura d'aquests fets dels apòstols, evidentment. Bueno, tot l'evangeli és actual.
Sí, sí, igual, sí.
Una obra feta fa 2.000 anys i segueix sent vigent absolutament avui dia, no? Per tant, la lectura d'aquesta part dels fets dels apòstols també ens ve a explicar una mica el que estem vivint en aquests moments, no? Que és aquesta persecució. Sempre que es parla, sempre que s'anuncia l'evangeli, hi ha gent que els hi senta malament. I no solament això, el fet de ser avui dia, a tot el món, el col·lectiu més perseguit, amb més morts, amb més màrtirs, diria així, és el món cristià, sigui al Pakistan, sigui a Síria, sigui a l'Iraq, sigui a tot arreu. Per tant, la prèdica de l'Evangeli sempre ha comportat una persecució. Inclús diria més, dins de la mateixa església, quan hi ha hagut sants que han estat perseguits per la Inquisició, també hi ha hagut, han sigut els sumos sacerdots de les autoritats eclesiàstiques que han perseguit els quins verdaderament anunciaven l'autèntic evangeli, que és el de l'amor i el de la pietat i el de la misericòrdia. Jo crec que aquestes coses el fa sempre vigent. Si ho trasblades el sentit profund de cada una de les frases o de cada les parres de l'evangeli, és actual totalment.
No, jo només volia dir que quan realment ens comportem amb aquest aspecte així, de que veiem la realitat, anunciem l'Evangeli tal com és, ens perseguiran, sí. Però, com els va passar als apòstols, es van retirar del Sanedrí contents, que aquesta és la gran tònica que hem de donar als cristians. A pesar de que estiguen en contra, estem contents. I això ve de l'Evangeli, ve de creure'ns Jesús autènticament, no?
Però contents precisament perquè estaven maltractats en nom de Jesús.
Exacte, sí, sí.
El salm responsorial d'aquest tercer diumenge de Pasqua és el número 29 i té per resposta amb quin goig us exalço, Senyor. És una actitud de testimoni i lluança, certament. Volem fer alguna breu intervenció al respecte?
Bé, simplement diria que és un salm típic del temps pasqual, no? Que és un temps d'alegria per la resurrecció de Jesús, per tant, és un moment d'exalçar. Simplement jo crec que està bastant ben escollit per aquests moments.
No, i que pot haver moments d'aquells que sembla que et vas ofegar del tot. Per exemple, com diu, m'heu tret a flor d'aigua quan m'ofegava, o fins i tot el seu rigor dura un instant. La dificultat no és permanent. És un instant que cal afrontar i cal vèncer, i ja està, no?
I que nosaltres sabem que amb l'ajut del Senyor sortirem. És recalcar aquesta esperança que hem de tindre amb ell.
El salmista, quan parla aquí, sembla transmetre que té experiència del que està dient, que ja s'hi estava enfonsant, que ja s'estava ofegant, que els enemics doncs, l'estaven perseguint, anant darrere d'ell, que estava a la terra dels morts, i el Senyor ha obrat tot això en ell. És molt interessant aquest matís. Els hi sembla?
Sí, sí, molt bé, molt bé.
Doncs, els hi sembla bé que passem ja a escoltar la segona lectura i comentar-la? Va bé? Ah. Segona lectura, que és de l'Apocalipsi de Sant Joan i del capítol 5è.
Jo, Joan, tot mirant la visió, vaig sentir les veus d'una multitud d'àngels que rodejava el tron de Déu, junt amb els vivents i els ancians. Eren milers i miríades de miríades que cridaven: l'anyell que ha estat degollat és digne de rebre tot poder, riquesa, saviesa, força, honor, glòria i lloança. Després vaig sentir totes les criatures que hi ha al cel, a la terra, sota la terra i al mar, totes les que hi ha en aquests llocs, que deien: el qui seu al tron de l'anyell, sigui donada la lloança, l'honor, la glòria i el poder pels segles dels segles. Els quatre vivents responien: amén. I els ancians es prosternaren adorant.
Un passatge de la gran visió de Sant Joan. L'anyell és Jesús, que du les marques del seu suplici, però està dret, ressuscitat. L'anyell ha triomfat. Bé, a partir d'ara tenen vostès la paraula. Joan, vol començar vostè?
Bueno, comentar l'Apocalipsi sempre és difícil,
sí,
eh?
Perquè... Sí, sí.
Mira que fa segles que s'intenta interpretar, i inclús tenim unes mostres artístiques fantàstiques, com els Beatles de Liona. Per tant, vull dir, és un tema molt, molt complicat de posar-s'hi. De totes formes, aquest fragment, concretament, és també molt pasqual. És el triomf del martiri, el triomf de l'anyell, el triomf de Jesús sobre vencent la mort, i aclamat per tots els que l'han precedit i els que en vindran després, o sigui, per tota la creació. És molt una visió molt unitària de lo que és la creació. Tots els sers que hi ha en el mar, sobre el mar, sota el mar, sota terra, etc. És la integritat, és la unitat total de la creació que lloa i que es redimeix a través de Jesús.
Jo hi veig aquí un... Dius, és difícil d'interpretar l'Apocalipsi, és cert, que es necessita un cert estudi, però aquí voldria ser com un desafiament que es dona el culte que es donava l'emperador. I en aquest cas, amb l'expressió "el qui seu al tron, l'anyell", sigui donada. És a dir, és un desafiament als amos de la terra. I és només el qui seu al tron i l'anyell el qui s'ha de donar culte. I avui, vulguem que no, tenim molts emperadors que volen que siguin que se'ls doni el culte, que no els pertoque. I això és el que també, continuant la primera lectura, hem de ser conseqüents. No cal allò políticament correcte alabar el que no cal alabar.
Voldria posar-ne algun exemple, sisplau?
Ai, no sé, ara... No.
Per exemple, els ordinadors, els cotxes de luxe...
Sí, 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 tot això. Tot. O els mateixos sí, dirigents de la societat.
Sí, també. Que,
en fi.
Sí, el materialisme, com deia, és a dir, aquest culte al tenir, més que parlàvem abans, que el ser, no? A mi el que m'ha impactat d'aquesta lectura segona és aquesta frase que diu: l'anyell que ha estat degollat. És a dir, per mi les paraules de Joan recalquen que es va assassinar a Jesús per la seva bondat. Aquesta bondat que és de bé, al meu entendre, amb aquest text, el veritable poder, això que dona sentit a l'esperança dels pobles i a tots els homes i dones del món. És a dir, és el reconeixement a que el que veritablement està per damunt de tot és la bondat. La bondat que es veu clarament amb aquesta frase: l'anyell que ha estat degollat. A mi, això és el que, d'alguna manera, pues, m'ha portat a reflexionar en aquesta segona lectura.
Alguna cosa més, algun missatge que també hagin de recollir pels nostres dies, pel nostre món, pels nostres cristians, per tots nosaltres, en definitiva. Que hi veurien alguna cosa més o prefereixen que passem ja a comentar l'Evangeli?
No, només aquest amén, quan diu els quatre vivents responien amén, volguem dir, és veritat, és cert, ho creiem, sí, cal, sí. Cal viure això, que a ell la lluança, l'honor, la glòria, el poder, etc., pels segles... dels que vindran segles, i el que sí, sigui, sí. No?
I aquest sentiment jo crec que ens lliga amb els moments aquells de quan està escrit el text amb, a l'actualitat. És a dir, és com un cordó umbilical, no?, que junta tot i que ens sentim nosaltres en aquests moments com si estiguéssim vivint fa 2.000 anys.
Però la ment s'utilitza molt, per exemple, durant la litúrgia, la missa. No et fa altra l'anàfora de la Trinitat, després d'allò sempre s'acaba amb la ment, no? Per tant, jo crec que és... que és un sentiment purament de dir... una confessió de fe, diguéssim, purament.
Bé, doncs estem compartint aquesta tertúlia comentant la litúrgia del diumenge tercer de Pasqua amb la Carme Borbonés, presidenta de Càritas Catalunya, amb mossèn Ramon Balaguer, rector de Guissona, a la Segarra, i amb en Joan Pous, exalcalde de Bellver i expresident del Consell Comarcal de la Cerdanya. Ara sí, passem ja a escoltar l'Evangeli de Sant Joan i del capítol 21.
En aquell temps, Jesús encara s'aparegué als deixebles vora el llarg de Tiberíades. L'aparició fou així. Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs el Bessó, Natanael, de Canà de Galilea, els fills del Zebedeu i dos deixebles més. Simó Pere els digué:
me'n vaig a pescar.
Els altres li respongueren:
nosaltres també hi venim.
Sortiren tots i pujaren a la barca, però aquella nit no pescaren res. Quan ja clarejava, Jesús s'aturà vora l'aigua, però els deixebles no el reconegueren. Ell els digué:
nois, no teniu res per menjar?
Li contestaren:
no.
Els digué:
tireu la xarxa a la dreta de la barca i pescareu.
Ho feren així i jo no la podien treure de tant de peix com hi havia. Llavors, aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere:
és el Senyor.
Així que Pere sentia aquestes paraules, es posà la roba que s'havia tret i es llançà a l'aigua. Els altres deixebles, que eren només a uns 90 metres de terra, vingueren amb la barca estirant la xarxa plena de peix. Quan baixaren a terra, veieren un foc amb peix i pa coent-se sobre les brases. Jesús els diu:
porteu peixos dels que acabeu de pescar.
Simó Pere pujà a la barca i estirà cap a terra la xarxa. Hi havia 153 peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no s'esquinxà. Jesús els digué:
veniu a esmorzar.
Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era. Ja ho sabien que era el Senyor. Jesús s'acostà, prengué el pa i els el donava. Igual va fer amb el peix. Era la tercera vegada que Jesús apareixia als deixebles després de ressuscitar d'entre els morts.
Una aparició de Jesús a set dels seus deixebles junt al llac de Tiberíades, a la Galilea. Una escena que posa en evidència l'esterilitat dels esforços sense Jesús i l'eficàcia de la pesca quan es fa en nom del ressuscitat. Són experiències com aquestes que hem escoltat que les hem de viure també avui dia, o no, els cristians d'aquest segle XXI, què els hi sembla?
Bé, penso que has tocat el clau de tot el text, de que tirar les xarxes en nom propi, no evangelitzem en nom propi, evangelitzem en nom de... I ens queixem de vegades dels resultats, que els fills, que els nets, amb motiu, com ho han fet d'evangelitzar dins les nostres famílies? Quin missatge hem donat? Aquell que hem après per coneixements o perquè aquell que vivim? I després hi ha una cosa curiosa que jo preguntaria a tu, Maria, per exemple, de dir, quan diu que amb els deixebles, els fills de Zebedeu, Tomàs, tal, tal, i dos deixebles més, qui eren els altres dos?
Nosaltres.
Molt bé. Clar, som nosaltres que també diem, me'n vaig a pescar, ja s'ha acabat tot això, deixem-nos de punyetes, anem a la nostra feina i ens desencisem i anem al nostre negociet, a la nostra muntanya, a la nostra platja.
Allò que toquem i veiem amb els ulls, i que toquem i que ens dona rendiment.
Vale. Molt bé.
Sí, sí. Carme?
Jo hi he vist una... o hi he sentit un missatge, potser una mica, no diferent, però així d'un altre àmbit. És a dir, jo veig que amb aquest evangeli que ens mostra la sol·licitud, la proximitat la proximitat domèstica i familiar de Jesús per nosaltres. És a dir, que Jesús no està allà dalt, ni està lluny. No, si el tinc al meu costat, si és el meu germà gran, el meu pare. Diguéssim, a vegades els seguidors no ens en donem compte, no acabem de reconèixer aquesta proximitat de Déu. I a vegades les tragèdies i les penes que ens afecten fan trontollar la nostra vida. I no acabem, no tenim calma, potser, o no sabem veure aquesta proximitat. Llavors nosaltres hem de veure que Déu ens estima. Hem de tenir de calma i deixar sentir l'escalf de la seva estimació. I per mi, diguéssim, aquesta cura que he tingut, aquesta sol·licitud de dir, porteu el peix, va, que el coic, jo és que me l'imagino. I llavors penso que això ho hem de fer cada dematí.
Joan.
Bé, aquest evangeli, com tots els del temps pasqual, però sobretot a partir de... Hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció després de la resurrecció de Jesucrist, és que els apòstols i els deixebles i les dones que l'acompanyen, que han conviscut amb ell durant bastants anys i el coneixen i d'allò, a partir del moment que fa la resurrecció no el reconeixen mai. Sempre els sorprèn, diguéssim, no? I aquí hi ha una clau per reconèixer Jesús, que diu el deixeble que ell estimava. O sigui, jo crec que Jesús es troba estimant. Només l'únic camí de reconeixement del ressuscitat és a través de l'amor. I aquest evangeli és bastant clar en aquest aspecte, no? Tot el que més és utilitzar les proves de la resurrecció, que és una resurrecció real, el fet de que materialitza amb el menjar, amb el peix, amb les coses, no? Però és la presència de Jesús, que no és reconeguda pels apòstols que han conviscut amb ells durant molt temps, que l'han traït, que li han fet de tot, vol dir que el Jesucrist humà ha estat totalment oblidat per ells, i és el moment que hi ha, que es presenta com a ressuscitat, no el reconeixen. Tenen que fer un esforç, com Tomàs, per posar-li la mà a les llagues del costat, o bé, en el cas, l'únic que l'identifica és el qui l'estima, que és l'amor. Jo crec que aquesta és la clau per reconèixer la ressuscitat sempre, és a través de l'amor i d'estimar els altres.
No, però també és veritat el que dius. Jesús sempre s'autopresenta. No el reconeixem.
Mai.
Ara, quan l'hem reconegut, què fem? Llavors ve la missió. Quan l'hem reconegut realment, som enviats. Aneu. I és aquí el que ens falta avui dia. I aquell deixeble que Jesús estimava, molt bé, qui és? Tu i jo. Que ens estime. Quan el reconeixem, llavors és quan hi anem.
Quan l'estimes.
Exacte.
Si no és a través de l'amor, no el reconeixeràs mai.
Si el reconeixes, vol dir que l'estimes.
Sí,
no pots reconèixer una cosa que no estimes.
Si no estimes, no reconeixes.
I jo crec que quan estima, quan te sents estimat, i això que vol mostrar per mi aquest text, que et sentis estimat, llavors, és que moltes vegades no sabem sentir-nos estimats. I quan ens en donem compte, llavors és quan podem sortir. Per tant, primer hem de fer un esforç per acollir el Senyor, per acollir la seva estima. Escoltar, que avui en dia en el món actual ens costa molt, hi ha massa soroll al voltant. Llavors, quan el puguem sentir, llavors nosaltres el portarem amb nosaltres i el podrem anar a compartir amb els altres.
I podrem tirar les xarxes.
I pescarem.
Bueno, però és que, per exemple, el mateix Jesús diu que el judici final es jutjarà per si hem complert els demanaments, sinó per les obres de misericòrdia que hem fet. Perquè diu que qualsevol cosa que fem en els petits li fem amb ell. Per tant, ja els tenim, ja tenim el Jesús ressuscitat a la vora per ajudar, per estimar. Per tant, això jo crec que és que ens dona les claus per aquestes coses, no? Jo crec que, precisament, tirar les xarxes que diu Sant Ramon, es fa bé quan s'ha fet aquesta acció d'estimació i d'ajuda en el dèbil, no? Precisament jo crec que fa més, evangelitza més dins el món cristià i de l'Evangeli tota la gent que està treballant pels altres, com pugui ser Càritas, com pugui ser les missions, com pugui ser la gent que s'ofereix en aquests moments d'anar voluntària a Síria a jugar-se la vida en molts aspectes, estan fent més per l'Evangeli que els grans sermons de les boques d'or de Sant Joan Crisòstom, diguéssim, no? Que no pas és la predicació amb l'exemple i amb l'entrega total, que és l'amor, que és quan reconeixes Jesús precisament en aquest moment, no?
Mossèn Ramon, vostè què ha de predicar cada diumenge i segurament que més d'un dia de la setmana també.
Tot, cada dia.
Cada dia el predica vostè en la celebració. Seguir una mica la línia que diu el senyor Pous, què diria vostè?
No, fer pensar en un aspecte que, per exemple, l'altre relat que hi ha de la manifestació de Jesús com a aparició a Tomàs, perquè l'has insinuat tu. Posa la llaga, posa la mà a la llaga, els dits a la llaga i la mà al llaga al pit. Avui hi ha moltes llagues al nostre món. I Jesús és present en el nostre món, en els refugiats, en els que moren de fam, en tantes persones exiliades, sense sostre. És present en el món. I el qui no és capaç de veure'l avui en el món, és el que deies tu, és que no vivim l'Evangeli.
És com de Jesús ho diu. O sigui, el que feu en els refugiats de Síria, de Pakistan, etc., m'ho feu a mi. O sigui, no, ens ho deixa ben clar.
Sí, però sí. També hem de vigilar amb aquesta expressió. Però el que feu amb aquells m'ho feu a mi. No ho hem de fer perquè... Ho hem de fer perquè ho hem de fer. Aquella persona és persona humana, necessita. I si ho fa en nom de Jesús, benvingut. Però hi haurà molta gent que ho farà que no ho pensa en nom de Jesús. Però també és vàlid.
Bé, són aquells que si sumem al moviment, vol dir que anem eixamplant tota la xarxa. Que quan diu que va tirar la xarxa, parla aquí de peixos grossos, però segur que també n'hi havia de petits.
Sí,
per tant, doncs, vull dir, bueno, que doncs, n'hi haurà uns que farem més aportacions i altres que en farem menys, però tots sumats omplirem la xarxa.
Molt bé.
Tenim ganes d'anar a pescar nosaltres, cristians, o ja ens conformem en que anem els diumenges a missa, ja complim, o tenim veritable zel apostòlic, ganes de conquistar els altres?
Penso que és el gran repte que tenim avui. Ens limitem més a complir que no a exercir. I amb aquesta manera, el complir ja ho sabem, que el compliment és cumplimiento. I hem d'anar a l'actuació, al viure, allò que sento, no m'ho puc guardar per mi. Ho he de comunicar.
Potser ens falta un apassionament per donar a Jesús, per almenys intentar explicar com a mínim el que representa per nosaltres i com el vivim o intentem de viure.
Segur, perquè així d'aquesta manera potser moltes persones que no se senten, diguéssim, atreses pel tema del complir, però en canvi sí que estan exercint, diran, calla, escolta, acabaran de tornar-ho a trobar. Ja dic, jo crec que això és molt important, que nosaltres ho manifestem bastant. I llavors hi haurà molta gent que farem junts el camí, està claríssim que sí. I el grau això que dèiem de compliment o no, doncs això serà propi de cada persona i de cada circumstància. I a vegades també al llarg de la vida hi ha moltes possibilitats.
Doncs què més? Breument ja, perquè ens quedem molt poc, un minut. Mossèn, si no hi ha res més, doncs ho deixem aquí, no cap problema. Ara és que clar, hem quedat una mica interpel·lats i sobtats per aquesta necessitat imperiosa de viure el zel apostòlic.
Com a últim missatge seria aquell, porteu peixos dels que acabeu de pescar, és a dir, compartiu.
Compartiu, sí.
I endavant, no?
Sí.
No us ho quedeu tot.
La gran paraula de compartir l'hem de repetir molt, perquè no és tant, i ho parlo potser des de Càritas, no és tant el donar, ni recollir per donar, sinó el compartir. És el gran missatge. Jo crec que, a més, és el gran missatge de... Fixeu-vos bé, ens reunim al voltant d'un foc per compartir l'esmorzar. Compartim allò que tenim.
Sí, sí. D'acord, doncs, amb aquestes paraules de la senyora Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, doncs aprofitem per donar per acabat aquesta tertúlia en què hem comentat per a vostès la litúrgia d'aquest diumenge tercer de Pasqua. També ho hem fet amb el mossèn Ramon Balaguer. Moltíssimes gràcies per la participació al programa.
Bé, gràcies per ser aquí.
També gràcies, Carme Borbonès.
Gràcies a
vosaltres. I gràcies també, Joan Pous, per tots els comentaris que tots plegats en aquesta bonica conversa que hem mantingut doncs hem aportat sobre la paraula de Déu, que en definitiva es poden dir moltes i moltes coses. Amics, amigues, els esperem la setmana.